A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Huece, de primeres pega un boleón, la pega Gerard mitja volta, davant de Dimitrovic, xuta Gerard, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Són temps estranys, però el Vila-real segueix ahí, i nosaltres també. Contacteu al 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, a Ràdio Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues després de renovacions de tot tipus i ja ampliacions de contractes fetes, tornem a la tranquil·litat del dia a dia i a la necessitat de la victòria i al futbol de veres, i a les coses que importen. Per cert, ja tenim a quasi tots els internacionals per ací. Queda per recuperar, supose, que ho faran breu, a Pervis Estupiñán. El que passa és que, com ha jugat allà a l'altre costat, li costa una miqueta més tornar i la cosa se fa un pèl més llarga. Però ja estem focalitzats i pensant en el partit davant del Celta de Vigo. Per cert, que Emery ha canviat les sessions de treball matinals de 10:30 a les 14 hores i ho ha fet amb la idea, jo crec que bona, de que l'equip s'adapte a este horari i també agafi un poc els bioritmos que dia Menotti per afrontar este partit. Per tant, el Vila-real treballarà en horari de 2 de la vesprada demà i divendres per a viatjar ja a Vigo i jugar dissabte a les 2. El primer dels, o de la llarga llista de partits que li venen per davant i en els que anem a jugar-nos moltes, moltíssimes coses. Per tant, és moment de ficar, com dia aquell, el modo futbol i centrar-se ja en els partits que toquen. I el primer va ser a Balaídos, davant del Reial Club Celta de Vigo. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Dels internacionals, com ha anat la història?
Pues Aurier va jugar 90 minuts, van perdre, no estaran en Qatar. Mandi, 90 minuts, també van empatar i sí que ha passat de ronda. Chigüece no va jugar, també van empatar, també han passat de ronda. Dan Juma, 90 minuts, 2-0 van guanyar a Noruega i sí que estaran en Qatar. I Pervis, 90 minuts, va marcar un gol, van guanyar 0-2 a Xile.
I si és el protagonista del dia, Pervis Estupiñán, que li va fer un gol a Xile i el cantaen tal que així els equatorians, la mar de contents i feliços. De mi pàtria, tu, eh? De la pàtria equatoriana, que aquí està gritando. Per cert, al Mundial ara mateix, quants groguets anirien?
És que els d'Àfrica encara es queda una ronda preliminar.
Vale, però més o menys
Pau va segur.
Vale.
Diguem que Gerard i Pino també anirien segur.
Vale.
Dan Juma també. I a partir d'ahir n'hi hauria que començar.
Jo crec que Mandi pot anar, no?
Veurem, és que veurem els creuaments com estan en Àfrica.
Perquè encara no ho tenen, no?
No, són en març.
El que no va és Aurier ja.
No, Aurier no anirà segur i després Pervis crec que també ho tenen prou bé en la fase sud-americana.
Sí, Pervis són tercers, tenen 23 punts, me pareix, estan 5 o 6 punts per davant del seu perseguidor. No sé quants equips se classifiquen en la eliminatòria.
Sí, són 4 i el 5 sí. Ets a una repesca prou fàcil perquè crec que és contra Nova Zelanda.
Sí, per tant, jo crec que són tercers. Ho tenen prou a l'abast, o sigui, tenen prou fàcil.
I Boulaye crec que també està a Senegal, sí, en la següent fase. O sigui, els africans se jugaran tot en març, que també, claro, i se paró, així com a millor Espanya, poden jugar una miqueta més a què passa el dia, els africans tindran que anar a tope.
Ah, ara, perquè venen mundials molt apretats i perquè això va aixina, però és infumable parar tres voltes un campionat com l'Espanyol per partits de seleccions. Infumable. Que pare en octubre, que pare en
setembre,
que pare en setembre, que pare en octubre i que pare en novembre. És infumable. O sea, tu no pots parar una competició com l'Espanyola tres setmanes, una per mes. No. És que no. Que s'ho facin mirar. Comencem. Vinga, pues anem a ello. Avui és el dia en el que recuperarem part de l'entrevista que li van fer els companys del Diari Mediterrani, el nostre company amic Isma Mateu a Francis Coquelin. És, sens dubte, un dels futbolistes de l'últim mes. La recuperació del migcampista francès coincidís en el que el Villarreal de futbol sembla que torna a agafar aire i torna a ficar-se dins de la lluita per estar en les places altes. A Coquelin, per fi, se li ha acabat i sa ratxa de lesions que el van tindre amargat la temporada anterior. I ell és el primer que reconeix que van ser aquestes lesions dels que li van lastrar i li van impedir competir i formar part del Villarreal més de lo que ho va fer i menys de lo que ell volia. Tenim pendents parlar un tastona del tema d'alimentació en el Villarreal de futbol, com i de quina manera se cuiden i mengen els jugadors del Villarreal. És que ja portem un temps en el que veiem que tots els que arriben fan coses d'estes modernes en el menjar. El Villarreal porta més de 10 anys fent-ho, Rubio, eh?
Alguns lleven el postre, alguns lleven el ketchup.
Sí, la maionesa i de més. Tinc consulta en el doctor Alegre i si dona temps que donarà, volen parlar en les xiques pobres, perquè cada volta que volen o intenten alçar el cap, els foten una garrota. Ja siguen calendaris estranys, en acumulació de partits difícils i ara en esta sanció que les fa tindre en la classificació no un punt o cap punt, sinó menys dos. Cosa que jo no havia viscut ni havia vist mai en un equip de futbol i menys en un equip com el nostre. En qüestió d'entrenaments, avui en el Villarreal la notícia és que torna a Boulaye, però en el césped no han vist ni a Pino ni a Gerard, eh?
No, no, Gerard ja ho tenia quasi clar que no jugaria contra el Celta i Pino me sap mal, però crec que tampoc.
Jo també crec que Pino ho té més complicat que menys, jugar dissabte. Per tant, veurem què és el que fa Emery. A qui fica i a qui no, i per qui aposta i per qui no, sobretot dalt.
Paco.
Pues pasa un quart de les 2 de la vesprada, estàs així a Ràdio Villarreal a la 92.2 de la freqüència modulada, estàs en esta que és la teva casa i en la que, com sempre, t'agraïm la teva companyia i que estigues ahí fins les 3. Així que anem a ello.
Esports amb Javi Mata.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Vinga, anem a ello. Com diem, en el Vilarroco de Futbol està la gent d'enhorabona, han passat un paró lliguer en el que ens hem centrat en renovacions, ampliacions i millora de contracte de varios futbolistes. Ahir contava Rubio que acabar contracte este any queda Sergio Asenjo.
Asenjo.
El resto, ningú.
El resto, tots tenen
tots contracte.
Com a mínim un any més.
Sí, perquè havia un dubte en Mario. Bueno, Oriera. Sí, i Oriera. No, Marta? Oriera.
Sí, sí, perquè el van... fichar per una hasta final de temporada.
Sí, però té opcions d'ampliar el seu contracte. O sea, que acabar definitivament Sergio Asenjo. Que veient esta cascada de renovacions i que d'ell no l'han renovat, pareix difícil que tinga ja una continuïtat en el club a partir de l'any que ve, no?
Jo no crec que seguisca.
N'hi haurà que buscar porter.
Bueno, el tenim en la cantera, no, porter?
Jo te pregunte, n'hi haurà que buscar porter? Tu dius?
Jo crec que se pot confiar en lo que n'hi ha. De fet, és el porter d'una selecció absoluta.
Vorem. Ixa serà una de les qüestions que començarem a parlar d'elles en el temps. Però bueno, lo que era important era millorar, ampliar, renovar i assegurar a futbolistes tan importants com Raúl Albiol, Manuel Trigueros i Jeremy Pino. En lo futbolístic, pues el Villarreal, que després d'este paró lo primer que vol és recuperar gent. Quan anem a tindre a tot el món de veres?
Jo crec que demà, menys Pervis, crec que estaran tots ja.
Demà vol dir que encara falta per arribar Aurier. Han vist ja Boulayeria.
Però falta Aurier, Mandy, Chuguece, Danjuma i Pervis.
Chuguece se n'ha de portar la canterilla, perquè no ha jugat ni un minut, no?
No ha jugat, no li han donat oportunitat.
El resto sí.
El resto sí que han jugat molts minuts.
Claro, la qüestió és veure com tornen, com estan i com anem a afrontar el partit contra el Celta de Vigo. És notícia, Marta, que ha canviat els horaris, Emery, d'entrenament. Habitualment s'entrena a 10 i mitja, però com juguem a les 2...
Dijous i divendres entrenaran a les 2 del migdia.
Creieu que això fa algo? Home, jo crec que a les 2 sí, perquè el futbolista primera que va tindre...
Canvia molt els hàbits.
Sí, per exemple, el Villarreal demà ja canvia l'hàbit de menjar, tindrà que menjar o desdejunar fort per després jugar el partit i després ja menjar algo després de l'encontre. Estos dos dies van a fer això. Van a desdejunar en força o van a menjar a mitja matí i després ja entrenar a les 2 en punt, fer l'esforç a l'hora del partit perquè el teu cos s'adapte i a partir d'ahí afrontar el partit a Vigo. A més, ja van fer això contra el Getafe i no ho van fer, però sí que han canviat algun horari, eh? Per jugar a les 6 i mitja de la vesprada sí que ha fet entrenar a 6 hores Emery. Sembla que és amic de fer aquestes coses, no? De buscar que se jugue o s'entrene a l'hora que se jugue. Jo crec que té raó, eh? Jo crec que tu tens que intentar que el teu cos isca al camp i puga donar el màxim rendiment a l'hora que et toque jugar. És veritat que això és un guirigall. Antes, quan jo era xicotico, sempre es jugava diumenge a les 5 o dissabte a les 8, a les 6. Sí, sí. El fútbol era dissabte 6-8 i diumenge a les 5. I televisaven el del dissabte per la nit, que era a les 8 o a les 9. Ara no. Ara jugues a les 2, a les 4, a les 6 i mitja, a les 9. No?
Hi ha repartició per tot el dia.
També hi ha teories que diuen que això és una FEMA, que dona igual, que al final tampoc és que vagi a afectar molt que jugues a una hora o a una altra. Però bueno, és notícia que el Vilareal ha canviat les seves sessions de treball, però tant així la portem i vos la contem. Teníem pendent l'altre dia una entrevista que vaig llegir en el diari Mediterrani a Francis Coquelin. Diríeu que és el futbolista dels últims 15 dies llevant a Capú?
Sí.
Per a mi sí.
I és que pareix que Coquelin ja és Coquelin el del València, aquell que mos feien les dents llargues i que tot el món dia que era una bèstia parda. Coquelin reconeix que per a d'ell lo més important era poder jugar amb continuïtat. I és que l'any passat, que se lesionaria? 5 voltes l'any passat?
Crec que només va arribar a jugar 33 partits.
I complets?
Mirarem, però molt pocs.
Molt pocs. Per fi pot jugar, toque en madera, Coquelin ho celebra.
Bueno, claro, un momento sin lesión.
Tú lo dijiste un día, hace poco, Entonces, por fin puedo tener continuidad.
Claro, bueno, al final es lo que te hace feliz es jugar, claro, pero con las lesiones el año pasado fue un momento difícil, pero bueno, con las ayudas de mis compañeros, el cuerpo médico y todo, bueno, este año la verdad que las estrellas se cruzan bien y bueno, estoy teniendo minutos y bueno, estoy muy contento.
Espere que les estrelles se crucen bé i aguanten, perquè ara mateix Coquelin és un home important en el Villarreal de futbol. Per cert, aquest estiu se va especular moltíssim en la seva eixida. És veritat que l'Olympique de Marsella va estar darrere d'ell i va preguntar per la seva situació, però també és veritat que en estiu ja no va arribar una oferta en ferm ni una oferta de veres perquè Coquelin poguera abandonar el Villarreal. És més, Coquelin també ho té molt clar. A pesar d'haver-ho passat malament, a pesar d'haver jugat poc, no tenía ganas de andarse.
La verdad lo pasé muy mal. Cuando vienes de un equipo como el Valencia, vienes aquí, vienes para ayudar al equipo, vienes con un proyecto bonito y cuando no puedes, cuando un club te da la confianza y al final no puedes darle la en el campo, es algo jodido y me sentaba mal por no ayudar al equipo, por no dar devolver la confianza que me habían tenido todos y bueno. Es verdad que había tenido muchos rumores por ahí en el verano, pero yo en mi cabeza era muy clara que quería seguir aquí y demostrar cuál es el Coquelin de verdad para ayudar a mis compañeros y para pelear por objetivos bonitos. Y bueno, este año yo puedo dar la versión que quería dar desde el año pasado.
Li honra, no, a Coquelin, dir, no, jo no volia anar men, després d'un any ruïn, jo volia ajudar així, volia estar així.
Has fet la pregunta clau, Va jugar 32 partits, 14 de titular, 18 de suplent, però només va jugar els 90 minuts en 3.
L'any passat només va aguantar un partit sencer, 3.
3.
Claro, és que... Poca broma. Per cert, va explicar per què va deixar el València i se va vindre al Villarreal.
Bueno, llegamos a puesto de Champions, hemos tenido la oportunidad de jugar una final de Copa, yo creo después de 12 años sin títulos por el Valencia, un club que bueno, es un club grande de España que tenía que ganar y ya está. Y ahora me toca el Villarreal, que también vino un proyecto muy bonito, eso con mucha ambición.
¿También te ofrecieron eso?
Claro, yo, bueno, la verdad es que siempre en mi carrera estoy buscando primero el ambición deportiva y proyectos bonitos y la verdad que el Villarreal, cuando he visto la oportunidad de venir aquí después de que ha pasado en el Valencia, bueno, fue algo muy, muy claro en mi cabeza de venir en el Villarreal, un equipo que está creciendo cada año y bueno, se ve la plantilla aquí también que tenemos y bueno, no se refleja ahora mismo en la tabla de la Liga, pero en la Champions, en partidos grandes, el año pasado en Europa League, se ve un equipo muy fuerte, un equipo que pelea para títulos ahora.
Sí, pero bueno, com diu ara Coquelin, en Lliga no es que estiguen per a tirar coets. Objectius del club i situació en Lliga. Parla el francès.
Sí, claro, yo creo que la ambición y los objetivos no cambian desde el inicio de temporada. Queremos pelear para un sitio en Europa. Es un equipo como en el Villarreal, sobre todo con la plantilla que tenemos, que tiene que pelear por esos puestos. Y en la Champions, bueno, se ve que es un grupo muy, muy apretado. Cada partido son muy, muy cerquitas, entonces hemos sacado 7 puntos ahora y nos toca un partido muy bonito contra el Manchester después del parón. Y bueno, el objetivo también es pasar de grupos y luego veremos dónde podemos llegar.
Y volver a Europa el año que viene, por la vía que sea, ¿no?
Sí, claro. Al final, yo creo que la ambición del club ahora es establecerse en Europa, jugar a Europa cada año. Entonces, es verdad que ahora mismo en la Liga no estamos donde queremos. Hemos sacado 3 puntos muy necesarios contra el Getafe el otro día. Y ahora es momento de sacar una racha de resultados bonitos.
Pues dale, a por ello, a sacar una racha de resultados bonitos. Este es Francisco Galén, amb els companys del Diari Mediterrani, amb el company Isma Mateu. L'altre dia m'ha paregut important recuperar algunes de les seves paraules, com vine al Villarreal per el projecte que havia, l'any passat ho vas passar molt mal, en cap moment vas pensar en anar-me'n, i ara és moment de reaccionar. Per cert, ara parlarem de com se menja i de quina manera el Villarreal Club de Futbol. Però és segona assemblea general de clubs del futbol espanyol, Marta. Segon club de nivell, estem parlant de clubs top, que anuncia que palma pasta a saco.
El València, el nostre amic és del València. Les pèrdues van créixer l'any passat fins a 31,2 milions d'euros i aquesta es preveu unes pèrdues de 36 milions.
I el Betis?
I el Betis també, igual. Unes pèrdues de 36 milions també.
A veure, la pandèmia, la veritat que al Betis i al València es fa molt de mal perquè tenen molt de taquillatge, molt de socio i molta entrada que guanyen diners, però ojo com està el futbol, Rubio. Quasi 40 quilos del Betis, menys quasi 40 quilos del València. El Betis anuncia que tenia un pressupost de 144 milions del Betis, no, Marta?
Sí, el 144 el Betis i 104 el València.
Claro, el Betis anuncia un pressupost de 144 quilos i té pèrdues de quasi 40, eh?
N'hi ha que controlar millor això.
Sí, sí, jo crec que...
O sea, no sé, no, això que en estiu estan mirant hasta l'euro del fair play financer me pareix una absurdez mirant després els números reials.
No, no, el problema no es dice. No, no, tu el fair play financer el comptes.
Ja, però després quants diners per cada club?
No, però no, això és el pressupost... A veure, tu el fair play financer és sobre els diners que tens i te pots gastar. Després ve a llarg plaç el que tu puguis perdre. És veritat que ha vingut una pandèmia i que els clubs han perdut diners que tenien pressupostats com que anaven a guanyar. ¿Vale? Claro, y sus diners vienen arrastrados. Es verdad ahora que estos equipos, el Betis por ejemplo, vivo al límite. Si el Betis no entra en la UEFA o no seguís rondes UEFA, está mort. Está mort, porque no podrá pagar a los futbolistas que té, porque no va a tener esos ingresos. Y el Valencia el problema que té es que cada volta está más baix en la clasificación y cada volta le donen menos diners de tele.
Desde que está libre, les perdues son 144,3 millones de euros en el Valencia.
¿Nosaltres quién salva? Bueno, primera, estar en Europa... Segona, el nivell de traspassos que has fet, que t'ha injectat diners com per a poder fitxar futbolistes. Tercera, has pujat el nivell esportiu i després guanyar l'Europa League, claro. Això t'ha suposat a tu una injecció de 20 milions més dels que esperaves per guanyar-la. Al final són 40, quasi, i estar en Champions.
És que si passem el dimecres, el dimarts de ronda, pràcticament guanyem en Europa ja tot el que havíem guanyat l'any anterior.
Que sí, que sí. Sí, sí. Totalment. O sea, si tu passes, ja guanyes mateixos diners que si hagués guanyat l'Europa League, quasi. Poca broma, eh? Però bueno, està muntat així, per tant, més llàstimos és no entrar este any, claro. Perquè te lastraria prou, te complicaria prou la situació, perquè tindries que fer, no sé si màgia, no sé quin impacte seria pel Villarreal, no? No entrar en Europa econòmic.
Bueno, ho hem dit, una gran venda tindries que fer en
estiu. Sí, jo crec que sí. Jo crec que si tu no entres en Europa tindries que traspassar algun futbolista per equilibrar sous i per equilibrar inversió i per a pagar el que estàs pagant, no? Perquè si deixes de comptabilitzar 20, com a mínim 20 menys d'Europa i sos 20 hi haurà que buscar-los per algun lloc. 2:30, sempre vos dic, vull parlar, vull que l'escolteu, sobre l'alimentació de Jordi del Villarreal, anem a ello.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. ¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Inlinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Nutricionista del Vila-real Club de Fútbol, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Quan fa que els jugadors del Vila-real tenen la dieta ja controlada i, a més, mengen així sempre?
Pues mira, ens podem remuntar a l'època de Ernesto Valverde. Nosaltres ja des de junàvem així i dinàvem així i estava tot controlat, i en l'època de Juan Carlos Garrido s'afiança cada vegada més tot això dels dinars i des de junis. I hem anat evolucionant fins a l'època de Marcelino, on peguem el pas, dic jo, definitiu. Definitiu en quant a que, realment la qualitat del menjar que se proporcionava als jugadors era molt alta. Això feia que el jugador no només desdejunava i dinava en la ciutat esportiva, sinó que s'emportava el sopar també per a sa casa. Però no és que s'emportava el seu pare per a sa casa, és que volia també emportar-se el menjar per a la seva família. Això el que ens porta és que nosaltres tancarem el cercle entorn al jugador. Per què? Perquè si la seva família menjava igual que ells, nosaltres estàvem garantint que el jugador tots els dies dinava el que nosaltres volíem, sopava el que nosaltres volíem i en sa casa. No tenia la necessitat ni de cridar a ningú puesto per a que la família menjara ni anar fora a menjar. Arribem a un punt on, clar, el club creix molt, tots els jugadors demanen aquesta necessitat de que volien que les famílies, perquè els agradava la forma de menjar d'ací, menjaren de la mateixa forma, i nosaltres el que pensem és formar a una empresa que tenia cuiners professionals baix les nostres paràmetres nutricionals per a que fera el menjar no de jugadors, sinó el menjar de la família de jugadors. I això ve, ahir la fiancem en l'època de Marcelino, però nosaltres el des de juny i els dinars obligatoris en la ciutat esportiva ja se remonta a l'època d'Ernesto Valverde.
Vale. Abans el futbolista menjava mal, fora d'encara menjava pitjor, ara ja tiene una cultura i un hàbit de menjar, ara menja millor el futbolista, és a dir, ja el futbolista te ho demana, te diu, jo vull menjar això, o ja inclús ell ja té clar que té que menjar això, ja no tens que anar darrere i menja això, menja això?
Sí, avui en dia el futbolista, en quant a la nutrició, és molt professional, s'adona compte que la nutrició forma part del seu rendiment. Jo no tinc que anar darrere de ningú jugador a dir-li, tens que cuidar-te en l'alimentació, tens que menjar això, en absolut. Mira si és aixina, que hem arribat a la conclusió de que nosaltres ja no fem dinars obligatoris. O sigui, així se queda el 100% de jugadors a dinars, però no ho fem ni obligatori. O sigui, això ja t'està dient que és el propi jugador el que ja té la consciència de que té que menjar bé i sa i acord a l'entrenament que ha fet, acordo, en el dia de la setmana en què està, claro, per a preparar el seu partit.
Claro, perquè segons siga el dia, menja una cosa o una altra. No és el mateix menjar el dia abans del partit que menjar després del partit. Suposa que la nutrició és diferent, més menjar un dia, menys un altre.
Sí, evidentment. O sea, depèn del dia de la setmana, els paràmetres nutricionals de carbohidrats, proteïns i greixos són diferents. I també ve determinat per el tipus de metabolisme del jugador. Tots els jugadors no tenen el mateix metabolisme, per tant, cada jugador menja unes proporcions d'unes coses o d'unes altres. Això ens ho determina molts estudis que fem en quant al jugador.
Vale. Però jo em centro més en els xiquets, perquè claro, això, lo clave és que el xiquet comença a aprendre a menjar així, que la seva vida siga ja des del principi així. Per a un xiquet normal, per a xiquets de cadete, juvenils, tenen un menjar estàndard o controleu a tots? Perquè, claro, controlar a tot el sector, tornareu locos. N'hi ha 300 xiquets, que fas proves als 300, o només al primer equip tenen un control exhaustiu de lo que tenen que menjar cada un i el resto és més o menys estàndard?
Mira, nosaltres, evidentment, tenim 300 dinars al dia, però nosaltres controlem absolutament totes les categories. Imagina que des dels infantils estem fent proves de grasa a tots els jugadors. Evidentment, en funció de l'edat que té, en funció dels entrenaments que tenen, no és el mateix un infantil que un juvenil, en les formes d'entrenar, tenen unes proporcions estàndards en funció dels entrenaments i de l'edat que tenen. Però a partir també dels estudis que fem de grasses, d'antopometries, etc., també tenim gent dins d'aquest estàndard que el traem i porta un altre tipus d'alimentació perquè requereix un altre tipus d'alimentació.
És curiós perquè jo recordo com tu, les primeres èpoques, tu imagina't a Riquelme menjant això, que bevia Coca-Cola i menjava xuletón. I aquests futbolistes, si s'hagueren cuidat com se cuiden els d'ara, arribarien als 40 com arriben els d'ara, no?
Claro, evidentment. Has dit tu, a l'època de Riquelme era impensable el poder explicar que la nutrició era molt important per al seu rendiment. Aquests futbolistes, si s'hagueren cuidat en quant a la nutrició, haurem tingut un rendiment major del que estàvem donant i més longeu, haurem durat molt més temps en la seva carrera. Donat compte, jugadors com Raúl Albiol, el mateix Santi Cazorla, o sea, Raúl Albiol, Santi Cazorla, són persones que en la seva època anterior sempre m'han comentat que ells no cuidaven l'alimentació perquè no n'hi existia una cultura de que l'alimentació era important per al seu rendiment. Però a dia d'avui, o sea, són fanàtics del cuidado de la nutrició. I això fa pues, que el seu rendiment siga bo, que allarguen més la seva carrera deportiva. És que és molt simple. Nosaltres caminem, vivim en funció del que nosaltres fiquem dins del nostre cos. L'energia l'obtenim en funció del que nosaltres fiquem dins del nostre cos. Entonces, un jugador, sempre se diu, i és de veres, és un Fórmula 1. Entonces, tenim que garantir que la gasolina que li fiquem a aquest Fórmula 1 siga la millor possible. Si nosaltres li fiquem una gasolina bona, refinada, adequada, i aquest Fórmula 1 rendirà més en el temps i en aquesta mateixa activitat. Això és de pregrullo.
Enavit, claro, vosaltres doneu alimentació a tot el món. És tan difícil el que mengen?
O sigui, jo la podria fer en ma casa, l'alimentació que menja un jugador del Villarreal, llevant que potser alguns productes són més bio, més que busqueu alguna cosa així. Jo podria menjar perfectament el que tu li dones a Albiol?
Sense ningún tipus de problema. Qualsevol persona del carrer podria portar l'alimentació que nosaltres li donem a un jugador de rendiment del Villarreal. No tindria ningun cap tipus de problema.
O sigui, no doneu res estrany, algú dirà, no, donen menjar, no. O sigui, la pechuga és la pechuga, la pasta és pasta.
No, nosaltres, simplement que nosaltres, com tu havies dit, nosaltres som molt partidaris de lo que és l'alimentació bio, però simplement perquè jo soc molt creient en que un jugador de futbol i cada volta més juga molts partits. Està sotmès a un estrès oxidatiu brutal. Això fa que dins del seu cos genere molts radicals lliures que són tòxics. Si jo mitjançant l'aliment li estic ficant més tòxics, és a dir, pesticides, antibiòtics, fertilitzants, estic fent-li un flavor. És a dir, els seus òrgans tenen una capacitat de saturació major, ¿vale?, d'aquestes substàncies tòxiques. Entonces jo el que faig és donar-los una alimentació el més limpia possible perquè els seus òrgans no tinguin que patir, al revés. ¿Vale?
Sí, ho tinguin més fàcil.
És a dir, ho tinguin més fàcil.
I la gent que fa ultramaratons, megamaratons, que corre per muntanya, que fa un esforç quasi igual que un professional i és un tio de carrer, això es tenen clar que tenen que fer això? O claro, perquè jo ara pensava, sempre s'ha dit l'entrenament actiu, intel·ligent, i l'entrenament que no se veu, el silenciós. Dormir i menjar. Jo recordo Farinós, que era un punyetero obsessionat, hasta de dormir. Me recordo que tenia que dormir a una temperatura o les hores que tocava. Claro, i sa gent que ara està escoltant-nos, si tu estàs fent molt de deport, si no fas una bona nutrició, estàs fent-ho mal?
Sí, evidentment, estàs fent-ho mal. Per què? Perquè si eres jove, creus que, bueno, la teva joventut te dona vigor i pots aguantar certes coses, però hasta cert moment. Val? No estàs obtenint el màxim del teu rendiment i sobretot no estàs obtenint la màxima recuperació possible del teu cos. Això a la llarga te passa factura. A modo de lesió, a modo de baix rendiment, a modo hormonal, baixa la testosterona, munta el cortisol, ni apatia, ni a cansanci generalitzat, és aixina.
Què anava a dir-te? Ara mateix, per la vida, qualsevol que estigui escoltant-vos, sense una bona nutrició és, diguem, va per baix de qualsevol altre. Bueno, jo ara estic ben, claro, perquè feia gràcia que el Barça ha arribat Xavi i el primer que ha dit, no, així mengem tots junts, controlem tots junts, a Sònia de controlar el menjar, claro, és que te dones compte que a un nivell tan professional que el Barça deixa de fer això me fa gràcia, però bueno, és que ho fa tot el món, tio. Ahir va vindre Jairo Noriega, el boxejador, i claro, també mos dia que ara part de la seva vida vital és la nutrició i que inclús se prepara per a baixar de pes, va acabar el combat i volia menjar, se menja una pizza i se sentia mal i va dir, no, o sea, ja no la necessita, no? O sea, mental, hi ha un moment que està al cost i diu, ja te sap, no sé, està al cost i diu, no, això sí. És tan vital?
Sí, és, a dia d'avui diríem que la nutrició per a un esportista és igual, quasi sempre han pensat que és de veres que la preparació física és la part més important per a un esportista. Però a dia d'avui ja estan equiparats tant la preparació física com la nutrició. No entenem una bona preparació física sense una bona nutrició. És que és impossible. Tu no pots tindre el màxim del teu rendiment en quant a la preparació física si la nutrició no és la correcta. Entonces, tot aquell esportista que no està fent bé la nutrició està per baix del resto de deportistes. Sempre quedarà per baix, perquè la seva preparació física no podrà ser l'adequada.
Una curiositat, avui què dinen? O què pot dinar un futbolista avui?
Pues mira, avui un futbolista tenim una ensalada de quinoa en uns furisecs, de primer, després n'hi ha una llegum, sempre, quasi sempre fiquem llegums durant la setmana, i després tenim un altre cereal que se li diu bulgur, que és un bulgur en pistachos i aguacate. I de segon tenen pollastre de bio al forn, i després tenen l'ovina a la planxa, en unes verdures i unes croquetes de boniato.
No té mala pinta, eh?
No, tot molt bé. La veritat que així cuinen amunt o bé, hem intentat que és aixina. Jo quan van voler fer-lo li vaig comentar a Fernando que tenien que garantir que la qualitat del menjar de jugador fora el màxim, perquè un jugador està acostumbrat a tindre les màximes qualitats. Si no aconseguíem que la qualitat fora màxima, no anaven a quedar-se.
No anaven a menjar, que
no
és aixina.
No anaven a menjar, és aixina. Entonces, este és un club que en tot això és 10. O sea, jo crec que no existís un altre club com el Villarreal per a donar-li totes les ferramentes a un jugador per a que no més pense en rendir en el camp. O sigui, tu parles amb Fernando, li dius, Fernando, és que jo crec que tenim que fer un anàlisi genètic. El fem. Fernando, és que el fem. O sigui, només pensen en donar totes les ferramentes perquè el jugador rendisca al màxim. Entonces, des d'aquest moment vam pensar això i Fernando m'ha dit que sí, que pensava el mateix. Entonces, la qualitat del producte en el Villarreal i de la forma d'elaborar-lo és de màxima. Això fa que els jugadors se queden tots, evidentment.
Gràcies, Héctor.
Gràcies a tu, Javi.
Vale. Rubio, ¿tú sabes lo que es el bulgur? ¿Has menjat bulgur alguna vegada a la tua vida?
No el conec.
Jo tampoc. Marta ha dit el bulgur, home, claro.
Yo sí que le he
tota la vida, espectacular. ¿Qué es el bulgur?
Es tipo aparegut blat. A la quinoa.
És blat.
Molt aparegut, sí.
No? Està fet de blat.
Sí.
És de Turquia, no, crec?
Això ja me pilles.
Sí, estava menys. No, a mi ho ha mirat en Google, No te cregues tu.
Però bueno, la resta de coses que ha dit més o menys se poden menjar en sí. Casa, una persona normal.
La clau és fer-lo bo. Claro.
I equilibrat, les quantitats.
Que estiga bo. Pues això, el bulgur, tu, perquè sàpigues. Per què corre tan xugüete? Perquè menja bulgur. 2:45, consulta en el doctor Alegre, una pausa, anem allà.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Ja estan així les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Villarreal El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Villarreal i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Villarreal, Regidoria d'Economia. Junts, Villarreal avança.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colón 14 de Villarreal.
Bueno, és hora de saludar a don Antonio Alegre, que sempre es porta la seva visió particular del moment de l'equip i, sobretot, bueno, de lo que està per vindre. Alegre, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi, com estem?
Bueno, bé, no? Ha estat una setmana... Sí. Bueno, ha estat un paro prolífic pel Villarreal, Hem assegurat el futur en quasi tot l'equip.
Sí, jo crec que no perdem el temps, no? En aquest sentit, el Villarreal treballa de manera constant, té les idees clares del que vol fer i després falta que isquen, i en aquest cas ha dit que és una molt bona notícia per a el Villarreal, el club de futbol, i per als aficionats del Villarreal, veure com una promesa emergent, volguda per el club de futbol espanyol, com és Jeremy Pino, aposta per el Villarreal. La grandíssima notícia de la continuïtat de Manu Trigueros convertint-se de cara al futur i ja el present en uns jugadors que va formar part de la gran història del Villarreal, i per supost la confiança en Raúl Albiol, demostrant el que és Raúl Albiol i el que representa per al vestidor i el terreny de joc en el Villarreal.
Sí, sí, la veritat és que tú mires el proyecto del Club de Villarreal, después pasará lo que pasará, porque futur siempre es una incógnita, ¿no? Estaba mirando scouts que han presentado el Betis y el Valencia, que están más tiesos que el cartón, claro, tú ningú está fuera de estas situaciones, ¿no? Te quedes fuera de Europa, dos astropesons y económicamente es que traspasar, o a lo mejor te ve una oferta mega millonaria per Pino, ¿no? Que al Barça li toque la Bonoloto, la Primitiva, el Cupón y el Euromillón y diga, vaya a comprarme a Pino, però dins del que cap, tu tens assegurat que passe el que passe, econòmicament el club sempre estarà per damunt d'això.
Sí, però i a part d'això, Javi, que quan estàs malament, pues des de més també ho saben i van a l'oferta a la baixa, que és el que li ha passat al València. València, realment, no s'enfade ningú, no ha pogut traspassar a Guedes per les quantitats que volia i se la tengo que quedar, que en això solucionava part dels problemes. Bueno, jo crec que parlant del Villarreal, que és el que s'importa, n'hi ha una idea clara, ho torna a repetir una i altra vegada el president Fernando Roig, del que se vol fer, de les línies traçades, les executa a la perfecció el conseller delegat Fernando Roig Negreroles, i és una realitat de la que no podem fugir. Després, pues, en condicions normals, tu tindries que estar a hores d'ara en 3 o 4 punts més en la classificació.
Això no ho dite.
Vull dir, qui és l'altre problema? Diu, clar, el futbol, si fora conforme se porta el Villarreal, jo no dic que conforme treballa el Villarreal, conforme se porta el Villarreal, tindríem assegurada tots els anys la UEFA o la Champions. Però clar, el futbol no és això. El futbol després fa falta que les coses funcionen, que els resultats t'acompanyen, que l'àrbitre i el VAR ja no dient de l'àrbitre i se gol que te dona te lleve, sigui per 2 mm, digui, pues, pues avui toca donar-lo, ja entren molts factors. I aquests factors són els que toca millorar, no? Decantar-los, la fortuna acaba al teu costat. Però, a més, poc se pot dir del negatiu del que fa el Villarreal, tot al contrari. Positiu, per exemple, aquestes dues últimes setmanes que han passat.
És que està clar. Tu en Champions has guanyat el 40% dels partits. En Lliga, de 12 has guanyat 3. Això
no és normal.
No és normal.
Això no és normal per al potencial que tu tens, que és una realitat. Jo no dic que siguis el millor de la Lliga, però lògicament està esperant per estar millor. És cert que has tingut mala fortuna, altres partits ho has guanyat tu perquè no has estat a l'alçada, tot el que tu vulguis, però estàs molt per baix de les expectatives. Així que, com han vingut dient esta setmana Raúl Albiol, també, com ha dit Manu Trigueros o Pino, toca treballar i toca revertir esta situació, tal vegada en el moment més complicat i davant rivals més difícils, però bueno, jo tinc tota la confiança del món en aquest equip.
Home, toca remar molt, perquè tens que sumar molts punts i damunt, com dius tu, contra els millors de la Lliga, o si no els millors, els més forts.
Sí, i si és complicat és, però bueno, tots són els teus rivals, i si no ho has fet quan toca, doncs ho tindràs que fer ara, és que no te'n queda altra, i el planter ni ha experiència ni ha qualitat. Ara hem vist, per exemple, en les estades dels internacionals, han vist a Pau titular en un partit determinant de la selecció espanyola, sí, l'altre, però el dia que se jugaven les Garrofes estava Pau, van veure Anita Estupinyan, van veure també a Danjuma, els han vist en els equips africans, als jugadors internacionals africans. És que tens un planter d'altíssim nivell i n'hi ha que exigir-li a aquest planter que també estigui a l'alçada del que li està mostrant a aquest planter el mateix Villarreal Club de Futbol com a club.
Sí, sí. Ara ve el tema de que té el calendari i després se'n van els de la Copa Àfrica. És que, claro, se te suma ahí un moment hasta gener y después febrer en el que tens que solucionar, ¿no? Ficate a terreno, o sea, yo creo que el Villarreal, la seva posició és, com dius tu, estar prop del quart i lluny del set, ¿no? O sea,
sí, que estar ahí. Jo crec que viure ahí entre la cinquena i sisena lloc, i si te fas molt bé les coses, pues poder competir en grans clubs que tenen més pressupost que tu i que tenen més força mediàtica i que tenen, mos agrae o no, més afició que tu, més poder que tu, i però tu per el treball estar ahí el cinquè o el sisè i veure si pots alçar el vol en algun moment. I jo crec que n'hi ha temps, que la Lliga està molt igualada, que s'està determinant molts partits per xicotets detalls, i això detall n'hi ha que buscar que se decanta. Per favor, i com se decanta això? Pues treballant més i fent les coses millor.
Ara anem a Vigo. L'altre dia estàvem discutint en una de les situacions del lateral dret. Torna Aurier de la seva convocatòria, Foyt acaba d'arribar, Aurier no pot jugar Champions, Foyt jo suposo que jugarà contra el Manchester. Qui jugarà a Vigo ahí?
Mario? Jo crec que jugarà Aurier i que tindrà minuts Foyt, pensant en el partit del dimarts. I és la meva opinió, que jugarà Aurier i que tindrà minuts
Juan Foyt.
En el transcurs del partit Juan Foyt.
I en la zona d'atac, després de veure Paco l'altre dia, així, jo, a veure, no som Paco Olivers ni molt menys, o sea, jo crec que Paco pot fer molt més,
però Javi, perdona, Paco és davanter.
Sí.
Paco te fixa als centrals. Paco te col·loca entre els dos i els pos com el gol de l'altre dia de Manu Trigueros. De moment apareix, el central dubte, després la va tindre i no la va encertar i la va parar el porter. Però clar, és un delanter i podem... A veure, si està en el Villarreal, té que tindre protagonisme. És un jugador molt important i n'hi ha que recuperar-lo.
Sí.
I si no el volen, pues que el traspassen, o que el joc, però si el volen i està en el vestidor, n'hi ha que intentar traure el màxim d'un jugador que crec que per al Villarreal té que ser important. Que n'hi ha altres? Sí, pues que ho demostren en el terreny de joc, n'hi ha que ho demostre. Quan torni Gerard Moreno, pues n'hi ha... Afortunadament, tens molt per a triar. I Paco te doni algo que no te donen els demés.
Sí, ha hagut un moment ahí en el que has jugat sense davanters tenint a Paco ahí, encara que fora no sé com, però jo crec que ahí mos han equivocat. Per lo que tu sí, dius, perquè te dona algo més.
Sí, i te fixa, Te fixa la... Perquè m'ha també ara sí, diem, Paco no està bé, però clar, els altres diuen, i Paco Alcácer, anem a veure. Així n'hi ha que estar atentos que aquest, com us encantem, la tire dins. I clar, te fixa la defensa i això és una... poder tindre l'equip contrari 1 o 2 metres més enrere, crec que és una bona notícia.
No, i tu dices del partit de Getafe i dius, a veure, el gol, ell és el que fa el desmarguisse, que trau el defensa, que es fa dubtar, que quasi la toca i això entra a l'altre, vale. Meteu mama i li anulen un gol per un mil·límetre. Joder, és que les quatre jugades de perill està ell en les tres.
Jo firmaria això tots els partits, claro. A aquest nivell.
Però és que...
Donaré, home, que la tiraré dins, no? Alguna dices o que sí, el joc fora al teu favor. Però vull dir que estigueres en ese protagonisme en els partits.
Sí, perquè el fa passar coses. Per acabar, en lo de Jeremy Pino. I en lo de Jeremy Pino és una demostració de lo que ha crescut el club. Ja mos va passar coses paregudes en xiquets, que sí, però no. Esta volta és que és molt evident que Pino ara mateix sí que té clar que este és el seu lloc, que després ja veurem qui vinga i pague, però... No sé, jo he vist molt evident que el Villarreal té múscul per dir-li, mira, te dona això, este és el projecte... Perquè tu li pots donar pasta, però al final li diu, jo vull jugar a Europa, o vull guanyar algo. Claro, este xaval ha guanyat algo, ha jugat a Europa, ha jugat Champions, i sap que s'hi pot fer-ho, no?
I se veu en el vestidor, en els jugadors que està, el nivell que tenen, i tot això suma, i després va el caràcter de les persones, o l'assessorament, de dir-li, si tu algun dia vols jugar... en un gran disos top d'Europa, pues ho demostres així, que el Villarreal segur que en condicions normals i econòmiques no és un club que monta un lío, no, si venen diners en el que toca i tal i te volen, jo estic convençut que això i que estarà ben assessorat per la família i per el representant, dir-li tranquil, que tens 10 anys, així estàs creixent, així tens la confiança de tot el món i bueno, pues no te queden anys per a créixer i esperem que créixer moltíssim més. Altres jugadors ho han vist que s'han equivocat així de manera precipitada del Villarreal. Altres, més de 2, més de 3 i més de 4.
Don Antonio, passeu bé.
Igualment, Javi, ara esperar a veure si per fi iscarà en el partit de Balaïdos.
Pues sí, guanyem 2 seguits en Lliga, encara no han guanyat 2 vegades seguides, en Lliga.
Seria la tranquil·litat,
Pues sí, perquè jo crec que és el que te diria, fa molta falta. Molta falta, sobretot, tranquil·litat. Se li nota a l'equip això. El tío del Getafe se li notava que era, sabia que era superior, però tenia aquesta por.
Sí.
Saps la sensació?
Sí, tenies. Ells i la confiança que tenen en cap a l'exterior, no? Que des de la grada també, perquè jo estava en el camp i veus certa guitarra i després te'n vas a casa, veus el partit repetit per la tele i dius, home, pues no, a veure, fa falta que haurem estat patint tant. Perquè realment som més superiors i podem fer altres coses.
Ja.
En fi, Javi, que esperem que guanyi, que mos comptes una victòria el dissabte des de Balaïdos.
Adéu, alegre.
Un abraç, adéu. Yeah!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Son les tres. Habían quedat en Bea Prades, en la que hem parlat de mal escolte en mata, ¿no? Es la situación de las chicas y esta sanción y les derrotes y todo lo que están viviendo pobres.
Sí, demà parlarem amb ella per a que ens conte un poc des de dins com viuen la situació.
Rubio, ¿qué? Ara sí. Mañana hacemos una saleta de gurgur d'este.
Sí, sí, fiquem bulgur el dimarts en tormentos, caballa, de peguen mitja volta. No, güey, ya se comença la copa, la ronda dels equips de regional, a veure si passa algú que ens pille prop per a fer un desplaçament.
Sorteig de Copa és demà.
Demà a les 4 i mitja.
Si demà a les 4 i mitja sabrem el primer rival de Copa.
Sí.
Pues ja ho sabeu. Demà a 4 i mitja, primer rival de Copa. Les 3. Adeu.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.